Bona tarda, són les dues en punt. Les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell torna a estar davant l'oportunitat de treure el cap de la part baixa de la classificació. Si voleu considerar el duel d'avui contra l'Alcorcón com una final, motius poden haver-hi. És evident que faltaran la tira de jornades per davant i que tot pot canviar, i més sent la segona divisió com és, però és un duel directíssim que pot marcar una mica el futur dels dos equips. Per fer-nos a la idea, el més probable és que, guanyant, avui el centre d'esports tregui per primer cop el cap de la zona de descens. Faltaria veure, amb un petit asterisc, què fa el Zaragoza contra l'Almeria també avui a la mateixa hora. Però, com a mínim, en el pitjor dels casos, guanyant estaria igualat a punts amb la salvació que marcaria l'equip saragossà i deixaria per sota Albacete, Alcorcón i Castellón. A més, es posaria el dia en la competició amb una mitjana de gairebé un punt per partit jugat, 16 punts en 17 jornades, insuficient potser en d'altres anys, aquest potser sí. I a més, amb més mèrit encara, tenint en compte el 0 de 15 de sortida. Però per això s'ha de guanyar, perquè en cas de derrota l'escenari és força més complicat. Seguiria l'equip amb els 13 punts actuals, però aleshores la distància seria, sí o sí, de 4 punts, de més d'un partit, ja que marcarien la permanència l'Alcorcón i el Tenerife amb 17, independentment del que fes el Zaragoza, que continuaria dins del descens. És un duel directe, no va a badar, i el viurem aquí a Ràdio Sabadell d'aquí unes hores, a 6:45. Comencem!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb les paradinyes del Roger Benet al control de so, comencem.
A la recepció.
Dos partits li han caigut a Antonio Hidalgo. Per cert, que no s'asseurà a la banqueta de la nova Creu Alta avui. De seguida l'escoltem a ell i al seu homòleg, Juan Antonio Anquela. També les estadístiques. Avui que tindrem futbol formatiu, vòlei, handbol i futsal aquí a l'hotel.
I fora de l'hotel?
La jornada de la Champions va estar marcada ahir per la suspensió del partit entre el Paris Saint-Germain i l'Istanbul Başakşehir per un suposat comentari racista del quart àrbitre, cap a Pierre Huebo, exjugador de la Lliga Espanyola i ara membre del cos tècnic del conjunt turc. Els dos equips van decidir retirar-se a vestidors en aquell moment i el partit es completarà avui, quan faltin 5 minuts per les 7, amb un nou equip arbitral. El Barcelona, per cert, passa, això ja ho sabíem, però com a segon classificat del seu grup de Champions després de caure golejat ahir 0-3 al Camp Nou contra la Juventus. Mateixa condició pel Sevilla, que tot i guanyar al camp del Rennes francès 1-3 queda classificat per darrere del Chelsea. Avui se la juguen Madrid i Atlético contra Borussia Mönchengladbach i Salzburg, respectivament. Per cert, el partit del Villarreal a l'Europa League d'aquesta setmana s'ha ajornat per no reunir el Karabakh, el seu rival, al mínim de jugadors no afectats pel coronavirus. A la Champions femenina, el Barcelona visita 4:45 el PSV Eindhoven a l'anada dels 16ers de final i en handbol derrota del Granollers de 5-30-25 a la pista del Logroño en partit ajornat en el seu dia a la Lliga Asobal.
Han parlat en les últimes hores.
En la prèvia d'aquesta jornada decisiva, l'última de la lligueta de la fase de grups, Zinedine Zidane, tècnic del Madrid.
Lo que me importa y lo que nosotros nos importa a nosotros es pensar en el partido, hacer las cosas bien como equipo, porque tenemos capacidad de mostrar y como equipo lo que somos. Nosotros pensamos únicamente en pasar nuestra ronda. No valoro otra cosa, no valoramos otra cosa. Nosotros nos preparamos para hacer un gran partido, pero ser positivo y pensar únicamente a la victoria y hacer todo para conseguir los tres puntos.
Y Diego Pablo Simeone, al seu homòleg a la banqueta de l'Atlético.
La necesidad del equipo que tiene que ir a buscar el partido, nuestro rival, porque tiene muy buenos futbolistas, tiene un muy buen entrenador, lo veníamos diciendo ya desde que empezó esta eliminatoria que iba a ser un rival difícil, jugará como lo ha mostrado en toda la competencia. La parte nuestra, buscamos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño,
i a les xarxes socials.
En Vidicatures ha completat el seu repte de fitxar tota la plantilla del centre d'esports. Us en vam parlar fa setmanes aquí, quan va començar amb les primeres caricatures, i amb la del Xino, David Estals, ha seguit l'ordre dels dorsals, ha completat la de tots i cadascun dels integrants de la plantilla. El podeu seguir, podeu veure totes aquestes imatges a les seves xarxes socials, per exemple, a Instagram o a Twitter.
De quin partit no estarem pendents?
A les 6 de la tarda, la Lliga Mexicana Cruz Azul, l'exequip d'Aníbal Zurdo, rep l'Aguacateros, l'altre partit d'avui a Mèxic, a l'altre subgrup, i més tard, a les 10 de la nit, enfronta Gavilanes amb Mineros de Fresnillo.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat amb un pas testimonial aquí a Sabadell, com va ser Jorge Campos.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Som-hi, va, que ens estem acostumant a això de fer prèvies el mateix dia del partit, hores abans que arrenqui a rodar la piloteta a la nova Creu Alta, en aquest cas partit transcendental, diria jo. M'és igual que li vulguem posar o no l'etiqueta de final. El partit, si hem dit moltes vegades fins ara que el Sabadell, quan té l'aigua per sobre del coll, reacciona per no quedar-se despenjat, però, en canvi, quan té l'opció de sortir, es queda aquí a un pas de fer-ho. Aquest cop gairebé no hi ha punt intermig, perquè el Sabadell, en cas de guanyar, hi ha un petit asterisc, que seria el Zaragoza, que juga en una plaça complicada, juga a Almeria, i que, per l'alineació indeguda, precisament contra l'Alcorcón, té 3 gols més que no pas el Sabadell de gol a vera general. Per tant, molt bé hauria d'anar la tarda si el Sabadell vol eixugar aquests 3 gols de diferència, en el cas que el Zaragoza també guanya avui. Llavors, si el Zaragoza guanya, és probable que el Sabadell no surti del descens guanyant, jugarà a la mateixa hora, però sí que quedaria igualat a punts amb aquesta zona de permanència. Si el Sabadell guanya i el Zaragoza no ho fa, directament sortiria el conjunt arlequinat de les 4 últimes places. Però, com dic, no hi ha terme mig, perquè en cas de perdre avui, serien ja 4 punts respecte a la zona de permanència que marcaria justament l'Alcorcón, el rival d'avui, empatat a punts a 17 amb el Tenerife. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Per tant, aquí no va la badà, perquè el duel ho venim dient gairebé totes les setmanes del mes de desembre, però aquest és directíssim, més encara que el de l'Oviedo.
Sí, i segurament ens ho imaginàvem en el moment que es va ajornar el partit. Llavors, això sí, els madrilenys venien realment molt tocats, eren coers en aquelles dates i amb un altre símptoma que no pas el que tenen ara des de l'arribada d'Anquela a la banqueta, però els resultats de l'última jornada, per uns i per altres, ha fet que el partit continuï sent, com dius, aquest duel directe entre dos conjunts, dos dels quatre que ara mateix ocupen places de descens de categoria. Per tant, tot recordant, això sí, que és un partit corresponent de la setena jornada, però amb la necessitat de refer-se, amb la necessitat de recuperar el que es va quedar pel camí diumenge passat a l'estadi, també, per cert, el mateix escenari de l'enfrontament d'aquest vespre davant el Real Oviedo. Per tant, important guanyar, important refer-se, important no perdre de vista com està la classificació, però el millor de tot plegat, i si et sembla, Adri, comencem per escoltar Antonio Hidalgo, que va parlar ahir en roda de premsa, aquesta situació de com està l'equip després d'aquesta última ensopegada.
Sí, sobretot ahir l'escoltàvem, dia festiu, però va comparèixer, com dius, davant dels mitjans de forma telemàtica. Em vaig quedar amb una frase que va insistir, que va repetir en diferents ocasions. Jo crec que tenia molt clar que volia remarcar aquest discurs, que és el saber qui som i saber contra qui juguem, no? O sigui, és cert, va parlar de tot una mica, després comentarem des de la part sentimental del que pot significar jugar contra l'Alcorcón fins al tema de baixes possibles amb la figura de Víctor García, vaja, de tot una mica, però sobretot aquesta idea, no, de no perdre el nord i de saber on estem, no?
Sí, és una miqueta aquesta situació de com està l'equip, en quin punt es troba, i el més important de tot pagat, veure també ser conscients de la realitat en la qual es mou el centre d'esports Sabadell. Per tant, sobre aquests paràmetres inicials, comencem per escoltar, ara sí, el tècnic del centre d'esports Sabadell al voltant de la cita d'aquest vespre davant l'Alcorcón.
Estem en la situació que estem. Jo crec que és una segona divisió molt igualada. Jo crec que és un partit que ara juguem contra un rival directe, en una situació que els de baix els hi està costant moltíssim. L'equip està competint contra tots els equips. Estem en una situació molt similar a als equips que estan a baix.
I tan similar com que el que diem, que el Sabadell aquesta nit, depèn de com vagi la cosa, pot sortir directament del descens, tot i haver passat totes les setmanes, tots els mesos que portem de competició en aquesta part baixa de la classificació. Va, la pregunta del milió. Víctor García, avui juga o no juga?
Doncs dubte més important que segurament té ara mateix Antonio Hidalgo. Jo, si m'hagués de jugar diners, diria que no, Adri. Sobretot perquè han passat pocs dies respecte al partit contra el Real Oviedo. Recordem que va acabar tocat, seriosament tocat, de la malauradament famosa jugada de l'última acció del partit. Aquell penal primer assenyalat i després corregit des de la sala bord. I m'atreveixo a afegir-hi. Ja sé que Antonio Hidalgo ahir una de les coses que va dir és que ell no està pendent ni de targetes ni de partits a curt termini, sinó que el més important sempre és el més immediat.
Clar, recordem, un de Barrena, Grego i Jaime, els tres a una groga de perdre's el següent compromís.
Correcte. Doncs jo m'atreviria a dir que entre que ha estat dubte aquestes últimes hores Víctor García i que diumenge torna a haver-hi futbol davant el Cartagena, és una combinació ara mateix que em fa dir que el de la Safor, el jugador de valencià, té molts números de ser baixa, que sí, que sapiguem, a més, l'única baixa sabuda del Centre d'Esport Sabadell, l'únic contratemps sabut que té el Centre d'Esport Sabadell.
De jugadors, perquè sí, de tècnic sí que no, sabem no. Que Antonio Hidalgo es perd el compromís, això ho teníem coll avall. Avui havíem d'estar pendents de la resolució del comitè de competició per saber quina sanció li queia al de Canovelles. Finalment, dos partits, com llegia ara Twitter, fins i tot des de Cartagena, fent ressò del tuit de Ràdio Sabadell, deien, ep, que aquesta gent vindrà sense entrenador aquí.
Sí, i és així, eh? Avui complirà el primer dels dos partits, ho hem sabut aquest matí que Antonio Hidalgo, bé, de fet ja podíem tenir-ho allò bastant assumit, però avui s'ha fet oficial aquesta sanció de dos partits pel tècnic de Canovelles.
Ell confiava que fos només un, eh? O sigui, ahir en roda de premsa va dir, si és un, no crec que hagi d'anar més al tema.
Sí, el que passa que hem de recordar que és un per l'expulsió i un altre segurament per la reincidència, pel fet que és la segona targeta vermella, la primera va ser per doble amonestació, aquesta és per vermella directa, que ha vist Antonio Hidalgo aquesta temporada. Però bé, sí, com sigui, no estarà Antonio Hidalgo avui a la banqueta, tampoc diumenge, com dius, a l'estadi de Cartago Nova. Avui podria haver-hi canvis i, sobretot, podria haver-hi canvis, com estem dient, pensant que diumenge torna a haver-hi futbol. De tota manera, no és amant, Antonio Hidalgo, ja ens ho ha demostrat des de que el tenim aquí al Sabadell, que no és amant d'avançar moltes històries, que els 11 els manté en secret, fins i tot les convocatòries les manté en secret fins a última hora. I això sí, va tornar a insistir en un tema del qual n'hem parlat molt, Adri, al llarg d'aquesta temporada, i que malauradament és massa repetitiu. I és que el Sabadell està jugant cada 3-4 dies un partit rere l'altre, i és evident que hi ha una fórmula millor pel tècnic de Canovelles a l'hora de poder planificar, pensar d'un partit a un altre.
Per una plantilla com la nostra, pues, jugar cada 7 dies és millor, no? Però perquè tens més temps per entrenar, com a entrenador no tens temps de preparar el que tens al cap, de donar informació, tens el temps just per donar informació al vídeo i a la pissarra i una miqueta al camp, però com a entrenador ens agradaria tenir més temps, està clar.
Ara continuem escoltant Antonio Hidalgo, el tècnic, que voldria tenir més temps. Aquest mes de desembre serà impossible, a partir del mes de gener veurem si no està tan compactat el calendari, però abans diferents cosetes, serà el tercer equip madrileny que passa per la nova Creu Alta aquesta temporada, de moment victòria per la mínima contra el Leganés, derrota contra el Fuenlabrada, i serà un partit, home, m'imagino que especial per Juan Diego Molina, per Stoichkov, que l'any passat va ser el jugador espanyol que més gols va anotar a segona divisió amb les 16 dianes que va convertir amb la samarreta de l'Alcorcón, cedit per part del Mallorca, per tant jugar contra el seu ex-equip, i també per al propi Antonio Hidalgo, que el nostre company del diari de Sabadell, el Pere Figueres, li comentava ahir també una circumstància que sincerament jo ni recordava, que és que l'últim partit com a arlequinat, com a futbolista del Sabadell, Antonio Hidalgo el va jugar contra l'Alcorcón, precisament al tram final. Bé, encara quedaven algunes jornades, però vaja, contra l'Alcorcón va ser l'últim partit com a jugador. Avui veia fotos amb Juanjo Ciércoles, amb Aníbal Zurdo, amb gent que està a primera divisió ara, com Carlos Clerc o com Kiko Olivas, també a l'11 inicial, Manuel Gatto, Cristian i companyia. També deia el de Canovelles que ni ho recordava ja, o sigui que no és molt nostàlgic d'aquestes coses o que no recorda especialment aquestes històries, sobretot quan és l'últim partit amb un club, però vaja, també té el seu què, no? Jugar avui contra l'Alcorcón?
Home, no
curiós,
sé si,
com a mínim
si tot això és molt important o és molt més important, evidentment, la situació
a la qual
es troben els dos equips. Però bé, això sortirem de dubtes un cop veiem, per exemple, l'altre dia era especial per Stoichkov, perquè es va enfrontar amb els que podrien haver estat els seus companys aquesta temporada.
No va anar malament, va marcar,
I avui ho farà contra els que ho van ser, la majoria d'ells, la temporada passada. Dit això, un argument també que s'ha fet molt viral, ara que està molt de moda això, s'ha fet molt viral això d'etiquetar-ho com a final. De fet, crec que la conclusió que vam extreure aquí al Tribuna Preferent és que una àmplia majoria dels aficionats, si més no, dels oients de Ràdio Sabadell, no volen titllar-ho així. Jo estic d'acord, això d'evitar el concepte final. D'aquí una estona sentirem en Kela, també respondrà aquesta pregunta, però en aquest cas pels mitjans madrilenys.
Molt a la seva manera.
Sí, i el que sí que és evident és que és un rival d'aquesta zona baixa, com estem dient. Queden moltes jornades per endavant, i més important que si és final o no, per Antonio Hidalgo el que és important és que si s'ha de fer o s'ha d'acabar de fer aquest tall que sembla que s'està produint a la classificació entre els 4 molt damunt, 4-5 molt damunt, un grup intermig que vol fugir del foc i els que, malauradament, ens estem quedant en aquest foc, és que a aquesta distància entre l'últim grup, el que formaria el Sabadell, i el grup intermig, home, doncs l'escletxa no es faci més gran.
Hi ha un tall d'alguns equips que és bo que no marxin, i perquè no marxin has de guanyar en una situació en la que sabíem abans de començar la temporada que estaríem en aquest joc lluitant en aquestes situacions. El nostre principi de Lliga, sumant 0 de 15, és ens ha penalitzat segurament molt per la quantitat de punts que tenim, però hem de ser conseqüents amb la situació que està l'equip.
També deia Antoni Hidalgo que per molt que el Sabadell sabés que el seu hàbitat natural seria aquesta part baixa de la classificació, a ningú li agrada anar encadenant tantes derrotes, no? Que, per tant, sí que potser es mou en un terreny que ja li era conegut abans de començar la Lliga respecte, per exemple, al Real Zaragoza, no el va esmentar, però vaja, és un dels noms que, per sorpresa, s'han vist involucrats en aquesta part baixa de la taula, però, igualment, a l'hora de patir, aquí tothom pateix. Deia també el tècnic que en defensa ha vist moltes millores en els últims dos partits respecte al que teníem com a precedents, últims partits del Centre d'Esport Sabadell, que toca ara trobar aquest equilibri, que potser en defensa sí que han aconseguit que no generi tant el rival, però per contra, en atac, sobretot el dia de l'Oviedo, va costar força més. I em deia sobretot que volia rematar-ho avui amb aquesta idea que dèiem abans, no? De saber on som, qui som i contra qui juguem.
Sí, un fet que no cal perdre de vista, el potencial que hi ha a la categoria i també el paper que té el Centre d'Esports Sabadell, ens agradi més o menys, en aquesta nova categoria. Per tant, saber en tot moment contra qui es juga i, això sí, ser conscients de l'oportunitat, com has anat repetint, Adri, al llarg del programa, que se li presenta un altre cop al Sabadell. Serà capaç aquesta vegada d'aprofitar-la? Doncs ho veurem a partir de les 7 del vespre, aquesta oportunitat, insistim, de poder sortir per primera vegada en el que portem de Lliga 2020-2021 de les 4 places de descens directe.
Hem de ser molt conscients contra qui lluitem tots els dies. És un partit importantíssim perquè hi haurà molts equips que no poden sumar i és una molt bona oportunitat per nosaltres.
Doncs bona oportunitat pel Centre d'Esports. El partit, com sabeu, arrencarà a les 7. Per tant, des de 2:15 en directe aquí a la sintonia del Sabadell en joc, anem a conèixer també el punt de vista des de Madrid. Escoltàvem Antoni Hidalgo avui sancionat, avui i també diumenge a Cartagonova. Juan Antonio Anquela, quin clàssic de les banquetes, especialment de segona divisió, tot i que també hem recorregut en d'altres categories, l'andalús, que evidentment en la prèvia d'aquest Sabadell Alcorcón també ha parlat, no?, aquest bon home.
El va fer d'Anquela, per tenir clars els cognoms d'Anquela, que és conegut pel seu segon cognom. Es veu que això d'Albacete no li feia massa el
pes. Sí, però jo crec que fins i tot en l'etapa com a jugador ha plogut, han passat dècades, crec que es feia dir Anquela.
Sí,
ja.
Sí, per això et dic que devia tenir algun problema, ara m'hi foto molt, o amb el seu pare o amb el pel cognom directament.
Jardinet,
però
ara.
No li feia massa el pes i sempre ha conegut com Anquela. Anquelotti, ja, per fer la broma sencera amb el tècnic del quadre ara, Alfarero.
Potser no volia relacionar el nom amb l'equip.
Pot ser.
Albacete, potser.
En aquest cas, ahir també va parlar Anquela, ho va fer pels mitjans de Madrid, del Corcón, parlant d'aquest partit important, lògicament també ho és per l'agrupació deportiva Alcorcón, per intentar sortir, en el seu cas, també del descens. Recordem que ells han arribat a tastar-ho, cosa que el Sabadell no, però ells han arribat a tastar el que és estar fora d'aquestes quatre places. La derrota del passat cap de setmana els hi ha tornat a fotre de cap en aquesta posició de perill. Això sí, insistim, a la pregunta que també li van fer a Anquela. És una final el partit d'aquest vespre? Doncs, a la seva manera.
És un partit important. Finales. A nosotros nos quedan muchas finales. Es un partido importantísimo, pero hay todavía muchos para arreglar o muchos para los que preocuparse, seguir preocupándose. No, pero bueno, lo claro es que lo consideramos muy, muy importante, como todo.
Muy, muy importante és el partit d'aquest vespre.
Doncs mira, no és final, sinó partit molt, molt important. Vaja, al final és un debat bastant estèril, eh? O sigui, la importància no rau en si és una final o no, sinó en el que implica després de la classificació, si va molt bé o si va molt malament el partit d'avui. Amb novetats també pel que fa a la convocatòria que acabem de conèixer fa una estona per part del conjunt. Anava a dir Alfarero, la traducció seria aterrissaire, no?
Sí, agradaria. El que passa que, com de moment no s'ho ha inventat ningú, no sé si no,
al final
ens compraran la teoria.
A l'Atlético de Madrid li diuen Matalassé, no? Si una cosa és que no li canviïs el nom i una altra cosa és que l'adjectiu...
Haurem d'esperar que l'Alcorcón algun dia pugi a primera, no només faci un Alcorconazo, sinó que pugi a primera.
Va, seria un Alcorconazo sonat.
I a partir d'aquí veurem com el rebategen o no pel camí.
Vaja, els madrilenys, per deixar-ho en un terreny en el qual no hi hagi polèmica. Presenten novetats, com dèiem. Samu Sosa ha rebut l'alta mèdica en les últimes hores i ha entrat a la convocatòria publicada pel propi Alcorcón fa un parell d'horetes. Llista de 23, la que s'ha portat Anquela aquí a Sabadell per jugar aquest partit d'aquesta tarda a la nova Creu Alta, per contra continuar sent baixa Carlos Bellvís, que és la principal absència en el conjunt groc, que avui visita la nova Creu Alta amb Anquela a la banqueta. L'estàvem escoltant, deia que no era una final, deia que sí que és un partit molt, molt, molt important, però que hi ha molt marge, que això és evident, que hi ha molt recorregut per refer si la cosa no va del tot bé. De fet, Anquela, no seré jo ara qui el jutgi, perquè va arribar amb un equip que estava realment enfonsat a la taula, l'ha fet reviure amb una ratxa realment molt bona, però en les últimes setmanes sembla que aquest moment d'agafar la ratxa positiva, de treure el cap, d'aconseguir el que no ha fet el Sabadell, com dius tu, amb aquesta reacció que l'ha portat fora del descens, s'ha frenat, no?, una mica l'efecte gasós aquest inicial. Ja voldríem avui, ara mateix, a aquesta hora, està com està l'Alcorcón, perquè està una mica per sobre, espero que no a les 9 de la nit, però vaja, ha trobat la tecla, però no la continuïtat després.
Sí, ha trobat el com sortir-se'n, insistim, però també hem de ser conscients que això és molt llarg i que al final tothom ha de passar per aquestes dinàmiques o per aquestes fases. Esperem que el Sabadell en trobi la bona. De moment li va durar només 3 partits, recordem aquella ratxa de 7 de 9 que es va encadenar, però que ara continua sense trobar-li una dinàmica, com a mínim una mica de continuïtat a un bon resultat.
Recordem també que l'Alcorcón té un punt menys del que hauria de tenir, en aquest cas no amb Anquela, sinó amb Mere Hermoso, i va haver canvi d'entrenador ara fa ja algunes setmanes, però contra el Zaragoza, justament abans ho comentàvem, el que havia de ser un 0-0 a Santo Domingo es va convertir en un 0-3 per una alineació indeguda, reconeguda pel propi Alcorcón, i després amb aquesta victòria als despatxos de l'equip aragonès, però tindria un punt més a aquestes alçades l'equip madrileny. Deies, Anquela.
Sí, i una per acabar amb ell, clàssica, també de la categoria, ho dic perquè a vegades en aquesta dinàmica també de ser molt crítics, alguns amb el que diu o deixa de dir Antonio Hidalgo, sembla que quan ho diu el míster són tòpics, quan ho diuen els altres és paraula de nostre senyor. Anquela, en referència a avui, un duel directe, i diu, sí, avui, demà passat, ja veurem on està cadascun.
Hoy en día es un rival directo, mañana no lo sé. Mañana no lo sé, por ello, por nosotros. Es que la segunda división, si no están motivados, mira, nosotros estamos jugando, el otro día jugamos al 100% de lo que podemos hacer y no ganamos. es más, perdimos. En Oviedo también lo hicimos y solo empatamos. Tiene que nosotros tenemos que hacer muchas cosas y hacerlas muy bien para ganar un partido. Esa es la única filosofía y es lo único que nosotros no fijamos.
Doncs això, que al final, com deies tu, hi ha molts tòpics a les sales de premsa, la qual cosa no implica que ser un tòpic sigui una falsedat, sinó tot el contrari, no? O sigui, al final tot el que escoltàvem ara perfectament ho hem pogut sentir a la veu de protagonistes de tants i tants altres equips. Avui, doble ració de futbol en una jornada més, Sergi, que pot ser propícia en el sentit que ja s'ha jugat i només falta el partit del Sabadell. Hi ha dos partits avui en el menú. Un, a la mateixa hora, Juegos del Mediterráneo, Almeria, equip de la part alta de la classificació, contra Real Zaragoza, conjunt que s'ha vist immers en aquesta zona baixa, que no estava pensat per estar aquí, però que ve de guanyar contra el Fuenlabrada. I també a les 7 de la tarda, Sabadell Alcorcón, l'Almeria-Zaragoza correspon a la segona jornada. Si recordem, són equips que van estar implicats en el play-off d'ascens de segona divisió a primera i que, per tant, van arrencar la Lliga sense jugar les dues primeres jornades, i d'aquí que recuperi aquest Almeria-Zaragoza ara de la jornada 2, en el cas del Sabadell de sobres conegut, que és el partit de la setena jornada, Sabadell-Alcorcón suspès per aquells... Bé, que han donat tant de si ja que no sé ni com qualificar-los. Els positius falsos, l'error de laboratori que va portar l'Alcorcón a no venir a Sabadell en un partit que en teoria s'hauria d'haver jugat el mes d'octubre.
Mira com ha canviat el panorama, eh? Fins i tot amb entrenador diferent que es presentaran els madrilenys aquest vespre aquí a l'estadi de la Nova Creu.
No, jo sobretot el tema de les dinàmiques, és que
no,
aquell Alcorcón no tenia res a veure amb aquest, eh?
Ni amb quant efectius, que avui venen només amb un contratemps i per llavors encara completaven les convocatòries amb jugadors del filial i sobretot algun fins i tot del juvenil, que de per aquí li plora la criatura en el famós partit contra el Real Zaragoza aquest que hem comentat de les alineacions indegudes. Però bé, avui a les 7 és el partit. Setena jornada, costarà això d'entendre-ho per algú que vagi un pèl despistat, però és així, setena jornada, i també des de mitja hora abans, com és habitual, Adri, ens hi posarem els de Ràdio Sabadell per explicar aquest Sabadell al Corcón, a l'estadi.
També tocava posar-nos al dia, deia Antoni d'algú que ja tenia ganes, sobretot, fins i tot a l'hora de fer els càlculs a la classificació, que portem ja setmanes i setmanes dient, sí, sí, però ens queda un partit, però ja veurem, tal. Avui sí que aquí...
No cridis el mal temps, que encara... Ara, de moment, ens posem el dia avui. No fos cas que tinguem algun contratemps en breu.
No t'havia entès ara. Pensava que parlaves d'efectes classificatoris.
No,
de...
que ningú se m'espanti, eh? Opinió i no informació. Abans que algú digui que... No, què diuen, què diuen?
Està el panorama mogut. Ja ho has vist, Europa League, suspès el partit del Villarreal contra el Karabakh perquè no arribaven a mínims. Doncs aquest és el partit d'aquesta setmana. Ens posem al dia, jornada propícia perquè el Sabadell pugui fer un mos a la classificació si li van bé les coses. Diumenge... Un altre cop repetim l'horari de la franja de la setmana passada. Això sí que no canvia.
Boníssim aquest horari. Boníssim. I sobretot quan toca que sigui a Cartagena i d'un diumenge. Partint de la base que el dilluns és laborable. Molt bé. A la 2 de 10. Ai, a 2 de 9 és el partit. Des de les 8. Estarem en aquest cas des de l'estadi... Bé, oficialment encara no ho sabem, no ha d'haver-hi problema, però la Lliga ja té aquestes coses. Estem a dimecres i encara no sabem si diumenge podem anar a Cartagena o no. Entenem que sí, que aquesta vegada no ha d'haver-hi contratemps.
És cotxe, no?, per això el viatge?
Sí, 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 excursió. És excursió.
És excursió, no, ho dic perquè llavors després tocaria veure si has de decidir, en el moment que la Lliga et valida que sí que podràs anar, si has d'agafar un avió i marxar a l'altra punta d'Espanya o no. O sigui...
Tenim cotxe, tenim hotel, veurem si tenim partit.
Gràcies, Sergi. Descansa, que després t'escoltem a la retransmissió del Sabadell en joc.
El llibre de registre.
Com ja sabeu, Sabadell i Alcorcón es posen per fi al dia amb l'enfrontament d'avui. Que tots dos van necessitats de punts és una evidència. El centre d'esports va entrar en zona de descens a la jornada 2 i des de llavors no hi surt. L'Alcorcón, d'altra banda, no va començar del tot malament i fins i tot va ocupar zona play-off durant els primers dies. Però aviat li arribarien els mals resultats i va caure al pou poques setmanes després. Amb Juan Antonio Anquel a la banqueta va aconseguir marcar la permanència fa un parell de setmanes, però ara és 19è, amb 14 punts, a un de la salvació. Els arlequinats, penúltims, a 2. Un Anquela que va agafar un equip de fenestrat, ocupant el fanalet vermell i que encadenava 8 derrotes seguides. Des de la seva arribada, substituint Mere Hermoso, 10 punts de 18 possibles. Un entrenador que sempre serà recordat pel famós Alcorconazo i el 4-0 al Real Madrid a la Copa del Rei. Contra el Sabadell, per cert, s'hi ha enfrontat 8 vegades i ha guanyat en 6 ocasions, tot i que l'única derrota va ser en la seva única visita com a alfarero. Avui a la Nova Creu Alta es veuen les cares del pitjor local i el quart pitjor visitant. Els madrilenys han guanyat tot just un cop lluny de Santo Domingo, concretament al camp d'un altre ascendit, el Castellón. El Sabadell al Temple tot just ha sumat 6 punts. Vol dir això que l'empat és el pronòstic més previsible? No del tot. Ens trobem davant els dos conjunts que menys empaten de la categoria, un cop i 2, respectivament. Veurem què passa pel que fa als gols. L'equip d'Anquela és el que menys veu porteria, amb només 8 dianes en el que duem de curs. Com està passant en altres ocasions, feia 5 anys que amb dos conjunts no s'enfrontaven. L'última ocasió va ser la temporada del descens del Centre d'Esports al maig de 2015, amb una victòria madrilenya per 0-1 a la Nova Creu Alta. Aquell partit seria l'últim d'Hidalgo amb la samarreta arlequinada. Lesionat, va ser substituït al minut 9 i ja no tornaria a jugar aquella temporada. El balanç general és favorable a l'Alcorcón. En total, 9 precedents, 8 en Lliga i una Copa, amb 7 victòries madrilenyes i 2 arlequinades. Impartirà justícia Gorka Sagués Oskoz, del Col·legi Basc. Té 40 anys i aquesta és la seva novena temporada segona. Amb el Sabadell, 6 precedents, 3 han estat a la Nova Creu Alta i mai s'han saldat amb derrota arlequinada. La primera vegada va ser a l'última jornada de la 2008-2009 a segona B. Un Sabadell Alcoyano que va acabar amb 0-0, un empat que servia a tots dos per complir els seus objectius, uns per entrar al play-off i els altres per ser campions de grup. Va ser el famós partit dels aspersors, amb l'Alcorcón un total de 22 precedents, l'equip amb el qual ha estat designat més vegades a la seva carrera. Sagués Oskoz té una mitjana de 6,27 grogues i 0,36 vermelles. El col·legiat bar serà Luis Mario Milla Albéndiz.
El llibre de registre de l'hotel.
Les estadístiques prèvies a aquest Sabadell Alcorcón amb la signatura del Sergi Parc i amb la veu de la Núria García, algunes d'elles ben curioses. Per exemple, aquest partit dels aspersors ha plogut des d'aleshores, finals del 2009, aquell partit que classificava l'equip de Ramon Moya contra l'Alcoyano per jugar als play-offs. Després vindria la classificació contra la Cultural Leonesa i aquell partit polèmic, per no dir alguna cosa més pujada de to, contra el Real Unión de Irún a Estàdium Gal. També curiós el número de partits jugats per als equips d'Anquela contra el Sabadell i el seu rendiment, com deia ara la Núria, 6 victòries d'Anquela contra el Sabadell en 8 partits. Això sí, l'única derrota va ser a la Nova Creu Alta i en l'únic partit que va venir aquí entrenant l'Alcorcón. Per tant, hi ha marge també per l'optimisme si sou molt amants dels números. Els dos equips que menys empaten de tota la Lliga, que avui es veuen les cares en aquesta setena jornada a les 7 de la tarda, a les 7 del vespre, des de 2:15 en directe aquí al Sabadell en joc. Per cert, una notícia relacionada en aquest cas amb la Liga Smartbank, una mica més enllà del que significa aquest dia de futbol amb l'Almeria Zaragoza i amb el Sabadell Alcorcón, i és el fitxatge de Dani Jiménez, l'exporter del Deportivo de la Coruña, entre d'altres, per la Unión Deportiva Logroñés, l'equip de la Rioja, que la veritat és que està agafat a la porteria. Fins a 5 homes ja hauran jugat sota els pals de l'equip logroñés si Dani Jiménez debuta, ara que acaba de firmar per l'equip de La Rioja. Recordem, tant Rubén Miño com Santa Maria, els dos porters ateòrics que teòricament s'han d'alternar la titularitat al conjunt logroñés, lesionats ara mateix, i d'aquí aquest fitxatge de Dani Jiménez, una Unión Deportiva Logroñés que ja ha fet un parell d'arribades des que es van tancar els terminis d'aquest últim mercat de fitxatges. Anem a continuar parlant de futbol, ara, això sí, futbol formatiu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ja Ja us dèiem dilluns que ahir, dimarts, festiu, era un dia que s'aprofitava per poder posar al dia diferents competicions. Per exemple, va jugar i va guanyar l'Oar Gràcia femení, de seguida en parlarem, i també jugava, però amb pitjor sort, el Club Esportiu Mercantil, que va caure derrotat a Vilablareix de manera contundent, 5-2 contra el segon juvenil del Girona Futbol Club. Els graciencs s'ho menjar 3 jornades consecutives sense puntuar, 3 derrotes seguides amb la d'ahir contra el Girona B, i es desplomen així a la classificació, on ara són 7ens amb els 7 punts que tenien abans de viatjar ahir a terres gironines. Aquest cap de setmana, això sí, buscaran reprendre el camí de la victòria visitant el camp del Mataró. Amplia la informació d'aquesta golejada en contra del Mercantil, aquest 5-2 d'ahir a Vilablareix, el nostre estudiant en pràctiques, el Carles Ballart.
Els blaugranes visitaven el Girona B amb la clara intenció de trencar la mala dinàmica que portaven després de 2 derrotes contra l'Adam B i el Llagostera. Els homes de Juanjo Beltrán van sortir endollats d'inici i els primers 20 minuts van ser molt igualats. A partir d'aquí, els dos conjunts es van repartir les ocasions, però van ser els gironins qui van saber aprofitar-les. Pel capità mercantilista Àlex Pertusa, aquest resultat no fa justícia amb el que va passar al terreny de joc.
Hi ha hagut estones que han sigut superiors a nosaltres, però també jo crec que hem sigut superiors a ells en moltes fases del partit. Ens marquen el 3-1 i arribem al descans, i just al sortir, als 5 minuts, tenim una ocasió molt clara de gol on ens podíem posar 3-2 i just a la contra ens marquen el 4-1. Llavors, ja els últims dos gols han sigut doncs, de nosaltres estar a dalt, ells han marcat un i nosaltres hem marcat un altre també.
La tercera derrota consecutiva condiciona els interessos mercantilistes d'acabar l'any enganxats als primers classificats. Tot i això, les sensacions no són dolentes i els graciencs tindran alguna bala per pujar algun esglaó, ja que encara han de disputar els partits contra els dos últims classificats. Per a Pertusa, els resultats no han estat del tot justos, especialment contra el Llagostera, i han de seguir treballant per revertir la situació.
Que no estem tenint una bona ratxa, un dia d'Adam potser sí que som més inferiors. Després del dia de Llagostera, jo per mi va ser una derrota injusta perquè crec que vam fer el millor partit de tota la temporada. I avui sí que era un partit més igualat, però que teníem fases que eren millors que ells i també... O sigui, jo crec que perquè ens hagin marcat 5 gols tampoc era potser un 3-2, un empat, hagués sigut més el just. Però bueno, sabem que el futbol no és just i hem de seguir treballant, però les sensacions no són dolentes.
Aquest cap de setmana els graciencs tindran una gran oportunitat per poder tornar a enganxar-se a la part mig alta de la classificació. Davant tindran un Mataró que, a diferència dels sabadellencs, porta una ratxa de 3 partits consecutius sense conèixer la derrota. Si aconsegueixen guanyar, igualaran els maresmencs a la taula. Recordem, dissabte a les 6 de la tarda, Mataró Mercantil.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Petit sotrac, el que passa al juvenil A del Mercantil, a hores d'ara segurament més per resultats que no per joc i per sensacions amb aquestes 3 desfetes consecutives a la Lliga Nacional Juvenil. Parlem ara d'una altra entitat formativa futbolística de la ciutat o de la seva instal·lació en concret, perquè el municipal de Sant Oleguer tindrà nova gespa artificial. Així ho ha anunciat avui la Junta de Govern local, ho ha fet aquest migdia, ha passat més d'una dècada des que es va instal·lar l'actual superfície al camp que acostuma a utilitzar l'escola de futbol Sabadell i, per tant, toca renovar-lo. Els treballs es faran a l'estiu i les obres tindran una durada del voltant d'un mes i mig, aproximadament d'uns 45 dies. En parla el portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés.
Més de 10 anys que s'està utilitzant i, per tant, ja toca doncs, poder-la renovar. Un cop s'hagi exhaurit la seva vida útil. El que està previst és, com fem habitualment en aquests casos, és que es facin les obres en el període estival, quan hi ha menys activitat en el camp, i que durin 45 dies. Un pressupost d'obres de 147.367 euros.
L'actual gespa artificial del camp de futbol de Sant Oleguer, és a dir, no el Josep Molins, no la gespa natural de les pistes d'atletisme, sinó el que queda annex, el que queda al costat, el de gespa artificial on juga l'escola de futbol Sabadell, va entrar en funcionament l'any 2009. Per tant, 11 anys ja, i amb la qual cosa s'hauria exhaurit ja la seva vida útil. A l'estiu, per tant, canvi de gespa a Sant Oleguer. Fem una aturada en el camí, 9 minuts per sobre de 2:15 de la tarda, i a la tornada hem de parlar d'aquesta victòria que us dèiem, de l'Oar Gràcia femení, també de la segona divisió B de futbol sala i del gran moment de forma dels equips sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell. Els dos, masculí i femení, líders, els dos imbatuts encara, i això que estem a mitjans de desembre.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Entre las entradas, Carrubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al chut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoikov, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest dimecres, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Agrupació Deportiva Alcorcón.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, comencem parlant de vòlei, aquest bloc poliesportiu, perquè l'equip masculí del Natació Sabadell s'ha situat primer a la Lliga i, a més, ha obert escletxa i tot en un mateix cap de setmana. Aprofitant que jugaven dos partits en poques hores, dissabte tarda, diumenge matí, posant-se el dia així després de l'ajornament en el seu dia per Covid, l'equip de Jordi Fernández va batre dissabte en el primer d'aquests partits a qui encapçalava la taula un rival directe com el Roquetes, i l'endemà va obrir forat, guanyant també a la pista de l'Olot en tots dos casos per 3-1 o 1-3. Dels dos enfrontaments, l'autèntica revàlida era el duel directe, com dic, contra el Roquetes, i tot va sortir tal i com ho havien previst, com ha explicat el tècnic Jordi Fernández.
Rodoníssim. Exactament. Tot el que havíem treballat, tot ha sortit a la perfecció. Ells han fet exactament el que nosaltres sabíem que farien. L'únic que se'ns ha desquadrat una miqueta és el seu oposat, que és boníssim. Jo, per mi, deu ser el millor atacant de la Lliga, que no hi ha hagut manera de parar-lo. Ha sigut l'únic que ens ha complicat molt la vida.
Tot i això, victòria solvent, 3-1 en aquest duel directe que dona marge ara als sabadellencs. Amb aquesta doble victòria, els nedadors confirmen la seva candidatura al títol, seguint invictes després de 9 jornades jugades ja, ara amb 27 punts, 4 més que el Roquetes, que aquest penúltim rival, i amb els mateixos partits jugats. Enguany no es conformen amb la part alta, volen ser campions després de quedar-se l'any passat sense poder jugar les fases per la pandèmia.
Molt, molt satisfet. La veritat és que ja a principi de temporada, amb aquest parell de fitxatges que vam fer, ja plantejava que teníem un equip una miqueta més potent que altres anys. A més, els jugadors estan supercentrats. La nostra idea des de principi sempre ha sigut intentar, per una vegada, quedar campions de Lliga, que sempre quedem segons o tercers. I tenim aquest gusanillo i la veritat és que aquest partit portàvem preparant-lo gairebé un mes. I és que ens ha sortit tot perfecte.
Per tant, boníssimes les sensacions d'aquest últim cap de setmana amb la victòria 3-1 contra el Roquetes, especialment després també la de l'endemà al migdia a la Garrotxa, 1-3 a Olot. Dissabte a les 6 de la tarda, el Natació Sabadell de vòlei masculí tornarà a viatjar, en aquest cas visitant l'Encamp a Andorra. El rival no hauria de suposar un gran entrebanc, ja que és el novè amb tan sols 6 punts i el club arriba a la cita amb 27 com a líder en solitari. Fernández demana, arribats a aquest punt, als seus no aixecar el peu ara.
Ara mateix et diria que està tot perfecte. Vull dir, em costa molt trobar una cosa malament. Sí que el que hem de no millorar potser, però sí que el que costa molt, a vegades arribar a la cima, no?, que diuen, és difícil, però encara és molt més difícil mantenir-s'hi. Llavors, intentar tenir aquesta constància cada partit, que el cap no se'ns en vagi, que els entrenaments no comencem a anar de xulillis, de xulitos o el que sigui, i tenir el cap que a qualsevol partit que ho fem el tonto, ens el casquen i se'ns complica la cosa.
Peus a terra. Per tant, diu Jordi Fernández, de fet ha insistit una i una altra vegada en el que portem de temporada, aquesta diferència respecte a anteriors temporades que rau, sobretot, més enllà dels fitxatges que s'han fet, dels reforços que ha tingut la plantilla, en aquest extra de concentració que tenen en els partits i també en el dia a dia, en la seva rutina d'entrenaments. Dissabte, de fet, va ser dia gran a les naus, en el retorn a aquella instal·lació dels conjunts sèniors de vòlei del club després que les instal·lacions del Natació Sabadell estiguessin tancades i, per tant, que els equips de vòlei haguessin de jugar al pavelló del sud, tornaven a les naus amb una doble cita realment directa a la part alta de la classificació i els dos equips del club van guanyar, mantenint així la seva imbatibilitat. Com el masculí, just després, el femení també va fer la feina. També són líders les noies gràcies a la victòria per 3-1 en un partit realment apassionant, ajustadíssim contra el Sant Just. Només cal veure els quatre parcials, tots 24-26, 25-23, tots realment molt, molt, molt igualats. I ara les Dugo Gotuzzo lideren la taula 3 punts per sobre del Sant Cugat, 4 sobre el Bordils i ara 5 per damunt del Sant Just, aquest últim rival havent jugat ja contra tots aquests conjunts. Després de l'enfrontament a les naus, xerràvem una estona amb el tècnic de l'equip femení del Club Natació Sabadell.
Amb Lugo Gotuzzo, després d'aquesta victòria 3-1, però ajustadíssim el partit contra el Sant Just. Hugo, què tal? Enhorabona.
Bueno, muchas gracias. El partido fue tremendo, pero tremendo, súper parejo. Creo que se decidió por detalles muy, muy finos, donde habitualmente los entrenadores en esta categoría no deberíamos llegar a tener. Pero en este partido Mariano planteó un partidazo, la verdad que lo hizo muy bien, nos complicó bastante, pero supimos resolver. Creo que, excepto frenar a las 5 de ellos, a Irene, el resto se ha dado como esperábamos y estamos muy contentos, muy, muy contentos, porque estos 3 puntos son vitales.
A més, amb un punt de fortalesa mental, de remuntar situacions adverses, fins i tot en aquest últim set ho hem vist, que demostra de quina pasta estan fetes les teves jugadores, no?
Sí, sí, sí. Justamente cuando terminó el partido, la charla final fue sobre eso, ¿no? Sobre el temple y los ovarios que tienen estas chicas, porque lo que han defendido, lo que han luchado en los finales del tercer y cuarto set fue increíble. Yo estoy súper orgulloso.
Sempre, des del principi de Lliga, quan parlàvem de, no sé, anàveu a Mallorca, per exemple, i a la llista d'equips candidats a la part alta, sempre posaves el Sant Just. Avui s'ha demostrat que era un partit d'alçada, però l'heu resolt una altra vegada, no? I ja són uns quants i això indica que alguna cosa s'està fent realment molt bé aquí.
Sí, yo creo que Sant Just sigue siendo el gran aspirante a la fase de ascenso, ya lo demostró la temporada pasada y lo sigue demostrando este año. Se han sumado más equipos, este año creo yo que hay más equipos candidatos a ocupar esas dos plazas y bueno, por eso hasta ahora tener todos los casilleros en victorias, cosa que sería muy difícil en cualquier imaginación anterior al comienzo de la liga. Bueno, tenemos que estar contentos y seguir trabajando duro porque, bueno, ahora tenemos dos partidos súper complicados.
Et pregunto de seguida pels següents partits, però abans et volia fer una reflexió que és com està de salut a la primera nacional al Club Natació Sabadell, no només el femení, també el masculí, no? Al final l'inici és pràcticament immaculat i ja som a mitjans de desembre pràcticament i continueu així.
Bueno, la verdad es que yo lo esperaba un poquito más con el tema de los chicos porque tienen un equipazo, han hecho un equipo y aparte vienen jugando juntos hace muchos años y eso es muy importante. Saben lo que tienen que hacer, aparte es un equipo con mucho carácter y lo demostraron en estos dos partidos que han jugado estas últimas dos jornadas contra rivales absolutamente directos y de gran calidad y lo han sacado adelante, así que de los chicos no tenía dudas. En nuestro caso, bueno, sabíamos que podíamos estar cuartos, quintos, como la temporada pasada, y bueno, por ahora lo estamos haciendo muy bien y sobre todo por eso que te decía, ¿no? Creo que este equipo tiene mucho carácter.
¿Ha canviat per això l'objectiu, ara que veieu que fins i tot a un equip com el Sant Just el guanyeu com l'heu guanyat?
No, yo sigo siendo muy fan del mensaje del Cholo Simeone. Nosotros vamos partido a partido, tenemos hoy en un partidazo dificilísimo y después tenemos que recibir a Barça, que seguro viene con el equipo de Superliga 2, así que no podemos ni pensar en lo que pueda llegar a pasar en abril, no.
Doncs acabo preguntant-te precisament pel futur, no? Ara deies, Sóller, heu demostrat que les Illes Balears se us donen bé, de moment, aquesta temporada, però, com comentes, Sant Just ja ho era, ara un altre cop un partidàs, un tram de competició difícil i el següent partit, la següent estació és Sóller.
Sí, Sóller es un equipo que juega muy bien en su campo, va quinto, sacó muy buenos resultados en su casa, no tan buenos de visitante, así que evidentemente se nos complica ese desplazamiento, porque más después de un partido como este, yo creo que, y más en un equipo joven que tenemos, a lo mejor creemos que, bueno, ya hicimos lo más difícil y después se nos complican los otros. Entonces tenemos que ir a ganar, a sacar los tres puntos y ojalá así sea para estar más tranquilos en la última con el Barça.
Que duri la racha, Hugo, gracias.
Gracias a vosotros por estar siempre ahí.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Hugo Gotuzzo, el Cholo Simeone del vòlei femení del Natació Sabadell, com heu escoltat ara, no hi ha manera d'acabar d'animar-lo, d'engrescar-lo per fites superiors, continuar amb el seu partit a partit. De moment, això sí, les seves noies continuen encapçalant la taula d'aquesta primera nacional femenina en plena de victòries. Compten tots els partits jugats per triomfs igual que el masculí. Anem a parlar una mica d'handbol femení concretament i de la divisió d'honor plata, perquè l'Oar Gràcia s'està especialitzant en guanyar també duels directes, en aquest cas a la zona baixa de plata. Ahir, en el partit ajornat de la jornada 5 per coronavirus, l'equip de Carol Carmona va batre l'associació lleidatana per 5 gols de diferència, per 30 a 25, i ara és 11è, amb 6 punts, 2 per sobre del perill. Clàudia Marrugat, autora ahir de 5 gols, explica que sabien que jugaven les garrofes, que jugaven la salvació en partits com el d'ahir.
Era un partit superimportant per nosaltres. Tant a l'anada com a la tornada serà un rival que necessitem aquests dos punts perquè estan a la nostra zona i per marxar de la zona de descens. I bé, en teníem moltes ganes, amb els objectius clars, i bueno, al final ens hem emportat els dos punts, que era el que volíem.
Del minut 10 endavant, l'Oar Gràcia femení va manar en tot moment en el marcador. L'últim avantatge lleidatà va ser amb el 4-5, el que indica molt com va anar la cosa ahir al pavelló municipal de Gràcia. Des d'aleshores es van escapar les verdiblanques per arribar al descans ja guanyant 18 a 12 i mantenir aquest marge, aquesta distància, fins al final d'enfrontament. El fort ritme a la contra les va permetre tenir aquest partit, podríem dir, entre cometes, relativament plàcid.
Ha sigut molt important el defensar bé i córrer els contraatacs, que això ha sigut el que ens ha donat l'avantatge màxima de 6 gols, perquè després, a la segona part, ja hem notat una mica el cansanci i en atac estàtic ens costava una mica més perquè elles són jugadores molt corpulentes, veteranes que porten molts anys a la categoria. I bé, sort de la primera part que hem marxat amb aquesta distància i a la segona ho hem pogut anar mantenint.
L'Emma Serna, amb 7 gols, va ser la màxima anotadora local del conjunt gracienc en el partit d'ahir, seguida pels 5 gols de Marrugat i també de Belén Reche, que és qui va culminar la victòria amb les dues últimes dianes, fins a arribar al 30 a 25. Ara l'equip de Carlo Carmona treballa amb la confiança d'aquestes últimes victòries sumades, com la d'ahir contra el Lleidatana. Dins del vestidor gracienc es feliciten perquè els fruits els estan recollint després d'un inici de temporada complicadot.
En cap moment ningú ha deixat de confiar, hem seguit treballant igual amb les mateixes ganes i ara que els resultats van sortint, doncs encara es treballa molt millor, no? Perquè veus els resultats, veus que anem guanyant i que estem fent bona feina amb la Carol i que ens anem consolidant. I això és el que volíem i com tu has dit, el que estem aconseguint, sí, sí.
Bones sensacions, per tant, per un equip jove com és enguany el femení de l'Oar Gràcia, que ha guanyat 3 dels últims 5 partits que ha jugat, tots els que no eren contra rivals de la part alta. Dissabte, un quart de set, tornaran a jugar a casa al carrer Boccaccio contra un Mislata valencià que és 4 punts per sobre, en té 10, i que també arriba en dinàmica positiva. Si en el cas de l'Oar femení eren 3 victòries en els últims 5 partits, en el del Mislata, 4 triomfs en les últimes 5 jornades.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Tanquem programa avui amb el futbol sala. Finalment ha arribat la setmana on us hem d'explicar una derrota del Club Natació Sabadell. La plena de victòria s'ha quedat en 6 jornades consecutives guanyant després que els nedadors caiguessin per primer cop aquesta temporada. Tot i l'1-5 encaixat al pavelló del Nord contra el Barceloneta, els de Borja Burgos continuen comandant amb mà de ferro al seu subgrup, el 3B, de la segona divisió B, mantenint els 3 punts d'avantatge sobre el Manresa, que també va perdre de forma sorprenent a la pista del Salou. Ara bé, el Coixí sobre el 5è, recordem que només els 4 primers es classificaran per la lluita pels play-offs, s'ha reduït ara a 7 punts. Un bon marge, però no val a badar. I com diu el capità nedador Jonathan Iglesias, xato, toca refer-se ràpid i seguir.
Ells portaven una dinàmica dolenta, però no vol dir que siguin un equip que ha d'estar baix. Al contrari, és el que et deia, ells estaran a dalt segur i costa. Això, un 4-1-5-1, no sé què ha sigut al final, i entra dintre del que podia ser i ja està, no passa res. Hem de seguir treballant i fent el nostre futbol sala.
No va ser el dia pel club i prova d'això és que només va ser capaç de marcar un gol materialitzat pel propi Xato. Cosa estranya, tenint en compte que el Natació Sabadell és el més golejador del subgrup i en fa 6 de mitjana contra el Barceloneta, doncs, poca punteria, però no és una cosa que li tregui la son al tècnic Borja Burgos.
Jo crec que tots haguéssim firmat pues, l'inici que hem fet, pues, no només nosaltres, sinó rivals també, així que crec que tampoc és moment ara de fer massa sang, per si dir-ho, del que ha passat. Com deia, al final, tard o d'hora, perdríem punts. I ja està, el tema golejador crec que és anecdòtic, al final doncs, bueno, sí que és cert que estan fent gol amb relativa facilitat, però tampoc és del tot real. No, ningú guanya per fàcil en aquesta categoria i s'està mostrant jornada rere jornada.
En tot cas, el club té ben encarrilat el passi a la segona fase i en el camí d'aconseguir el mateix objectiu, però l'altre subgrup es troba a l'Escola Pia. Ara mateix els escolapis són 600, però amb els mateixos punts, 10 que el quart, el Sala 5 Martorell. Després d'una sèrie de mals resultats, els de Pedro Donoso han revifat justament quan el tècnic ha tornat a la rutina amb l'equip, ha tornat a la banqueta. Absent les primeres jornades per una sanció i per motius personals després, ha estat al costat dels seus en els darrers 2 compromisos que, curiosament, han acabat amb victòria.
No es porque sea yo, tanto si es muy bueno como muy malo el entrenador. Yo creo que el entrenador, bueno, yo creo que es una pieza importante, ¿no? En todos los deportes de sala, ¿no? La táctica es importantísima y bueno, yo creo que nosotros conocemos a la plantilla, a los jugadores y sabemos cuándo pueden jugar y cuándo no, ¿no? Entonces, bueno, también por esto no quiere decir que los que hayan estado al cargo del equipo lo hayan hecho mal, pero bueno, yo creo que para mí siempre el portero y el entrenador son piezas claves, ¿no?
Sí, com sigui, amb ell present, la Pia ha encadenat 2 triomfs seguits, primer a casa contra l'Arenys de Munt i després en un duel comarcal a Ripollet per 2-3. Aquest 6-6 permet als escolapis mantenir les seves opcions intactes. Donoso dona mèrit al seu equip d'estar en aquestes condicions per la joventut de molts dels jugadors i també, per què no dir-ho, per les baixes dels últims dies.
El nostre objectiu era formar, i com som competitius 100%, pues queremos estar entre los 4 primeros, ¿no? Pero bueno, yo creo que partido a partido, ¿no? Yo creo que la victoria de esta semana ha sido importante, estos 3 puntos. Nos queda un partido que jugar también con Sardañola y bueno, si podemos conseguir victorias y la semana que viene también en casa, pues bueno, en casa siempre somos un equipo difícil de batir, entonces bueno, pues hay que ir sumando, ¿no? Yo creo que la plantilla ayer hizo un sobreesfuerzo, ¿no? Faltaban jugadores como Linaz, que todavía no han podido debutar en la liga, que en pretemporada hizo una gran pretemporada y la verdad es que lo estamos echando en falta. También Jordi Sardá tampoco estaba ayer. Carles Comadran sale también de la lesión, estaba en algodones ayer también.
Dissabte, la Pia té una bona oportunitat per allargar la bona ratxa rebent el Pallejà, el penúltim classificat, a l'altre subgrup partidàs entre el segon i el primer, Manresa, Club Natació Sabadell. I demà dijous, amb el Pau Vituri al capdavant del programa, tindrem aquí, a l'Hotel Suís, la ressaca de tot el que succeeixi aquest vespre a la nova Creu Alta a partir de les 7 del vespre en aquest Sabadell al Corcón, duel directe de la part baixa de la taula. Futbol sala, avui parlàvem de la segona B, demà la tercera divisió amb l'Escorial i amb els grups de Raona que tornen a la competició. També, ja que avui parlàvem també d'handbol, però en aquest cas era femení, demà masculí a la primera nacional amb l'última hora del Creu Alta Sabadell i també de l'Oar Gràcia. I seguirem Òscar Salguero, el nedador del barri dels Marinals, el representant del Club Natació Sabadell, perseguint la mínima paralímpica a Astúries amb Tòquio entre cella i cella. Això serà demà, però com us diem des del principi del programa, avui torneu a tenir una cita entre setmana amb el Centre d'Esports i amb el Sabadell en joc des de 6:45 en directe aquí a Ràdio Sabadell. Sabadell al Corcón, partidàs de la part baixa de la classificació per intentar treure d'una vegada per totes el cap d'aquesta zona compromesa de la segona divisió. Ens hi posem d'aquí una estona, no desconnecteu per això del 94.6, tampoc radiosabadell.fm o les nostres xarxes socials, @radiosabadell, a Twitter, Instagram o Facebook. Abraçada enorme, des del control de so del Roger Benet us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Que vagi bé, fins després!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.